La conversió de contractes fixos discontinus en fixos o la implementació de tecnologies per controlar la pressió humana de les platges són algunes de les propostes que vol impulsar el Pacte per la Sostenibilitat de les Illes Balears. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
La presidenta del govern, Marga Proens, s'ha reunit amb representant de les patronals CAEP i la petita i mitjana empresa de les Balears i el sindicat Comissions Obreres i UGT per fer balanç de la segona fase del Pacte per la Sostenibilitat. Una trobada per avaluar les lleis en tramitació com la del litoral o l'agrària.
A la conversió de contractes fixos discontinuos en contractes fixos en establiments que mantinguin l'activitat en temporada baixa i també amb incentius per combatre la sinistralitat laboral o per la contractació de persones amb discapacitat.
Però ens ha avançat que més endavant es vol aplicar un impost de vehicles de lloguer, una iniciativa plantejada en la primera fase del Pacte per la Sostenibilitat que finalment va ser ajornada a petició de vots. Tot d'una, connectam amb el consolat demà i escoltam sindicats, també patronals. Abans vos avançam, però, altres temes destacats d'aquest dilluns, dia 15 de desembre, que passen per la investigació de l'atropellament mortal del Coll d'en Rabassa. Neus López.
La policia local de Palma analitza la caixa negra i la velocitat a la qual anava el vehicle que va atropellar mortalment ahir una nina de 3 anys. Una indisposició del conductor és la principal hipòtesi. Avui un nin de 10 anys ha resultat ferit greu perquè ha caigut des d'un pis al carrer General Riera, a Palma.
I el Parlament celebrarà demà el darrer ple de l'any en la convalidació del decret d'acceleració de projectes estratègics.
Una iniciativa que arriba a la Cambra Autonòmica per segona vegada, en aquesta ocasió amb el pacte assegurat entre el Partit Popular i Vox. Un acord que pels populars desmenteix les acusacions de bloqueig en el govern fetes pels socialistes.
Pedro Sánchez assegura que té forces per acabar la legislatura i descarta l'avançament electoral.
Així ho ha confirmat durant el balanç de gestió que ha fet enmig de la crisi pels presumptes casos de corrupció i assetjament sexual que afecten l'executiu i el mateix Partit Socialista.
Mi voluntat és firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España.
Sumar, soci de govern, considera insuficients les explicacions de Sánchez i el Partit Popular. Qualifica el discurs de míting de la corrupció.
I sindicats sanitaris com UGT, Comissions Obreres i el CSIF han arribat a un preacord sobre la reforma de l'Estatut Marc amb el Ministeri de Sanitat per desconvocar la vaga.
Els sindicats que amenaçaven amb una vaga indefinida el mes que ve han aconseguit que s'incorpori reivindicacions com la jornada de 35 hores setmanals. Tot i això, la vaga de metges es manté, com també la reunió entre Sanitat i el sindicat majoritari, el Cimeval.
I en els esports, Mallorca i Atlètic Balears cercaran aquesta setmana classificar-se per als 8 de final de la Copa del Rei. Xisco Ribas, bon vespre.
Bon vespre. Setmana de Copa del Rei per als dos representants balears. El Mallorca s'enfrontarà demà al Deportivo de la Coruña i dimecres l'Atlètic Balear rebrà l'Atlètic de Madrid a l'Estadi Balear. Els vermells jugaran a Riazor com a 14ans de la primera divisió després de guanyar l'Elx per 3-1 i a 2 punts del descens. I els blanquiblaus rebran el conjunt matalasser després de caure ahir per 3-1 al camp del Terrassa. I a la primera federació, l'Ude Eivissa continua amb mala dinàmica. Empat a 0 contra el Villarreal B a Camp Mises. Un resultat que podria suposar la destitució del seu entrenador Miguel Álvarez.
Més esports quan passin uns minuts de les 7 i mitja. I pel que fa al temps, torna la possibilitat de precipitacions. Dani Capó, bon vespre.
Bon vespre, sí, efectivament. Avui n'hem tingut alguna, bastant puntual, principalment cap a la vall de Solla, on s'han produït un rosat que han deixat 4-5 litres al metre quadrat. Hem tingut molta pols en suspensió. Demà encara podem tenir una mica, per tant, demà aquestes plogudes que s'esperen poden venir una miqueta acompanyades de calitja. Dependrà una miqueta de quanta aigua arribi a caure. Si plou bastant, segurament notarem poc aquesta presència de calitja. Les plogudes es poden produir preferentment a punts d'Eivissa, Formentera i també també cap al ponent de Mallorca. En aquestes bandes és probable que de manera irregular es puguin produir aquests ruixats que comentam. És manco probable que arribin cap al nord de les illes, però tampoc ho poden descartar. Qualsevol ruixat també es pot produir més dispers a punts de Menorca. Notarem que les temperatures demà seran una mica més baixes. No esperam un gran canvi en aquest sentit, però seran una mica més baixes que avui. Un dia, per cert, avui en què han tornat a superar els 20 graus de màxima. El vent, per la seva part, bufarà entre fluix i moderat, ho farà a mitjó.
Gràcies, Dani. I ha estat detingut Nick Reiner, el fill del director Rob Reiner, després de la mort dels seus pares a Los Angeles, després de trobar els cossos de l'actor i director de 78 anys i la seva esposa, l'operadora de càmera i productora Michelle Singer, de 68 anys, sense vida, enganivetada. S'investigava precisament l'entorn familiar. Recordant la figura de l'actor, arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Toni Cardell, al control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. La mesa de diàleg social s'ha reunit avui hora baixa per fer seguiment del pacte per la sostenibilitat. La trobada entre govern i agents socials s'ha duit a terme al Consolat demà. Allà hi ha el nostre company Marcel Pic. Marcel, bon vespre.
Bon vespre, sí. Avui, hora baixa, fa poques hores, ha començat aquesta reunió, que ja ha acabat, amb el govern, patronal, petita i mitjana empresa i sindicats, que s'han reunit per valorar diferents mesures del Pacte per la Sostenibilitat, un pacte que es troba en la segona fase i que ha rebut fins a 540 aportacions per part de les entitats participants. D'aquestes aportacions, 102 ja han estat analitzades. La presidenta del govern ha explicat que una de les propostes per debatre és que fons de l'impost de turisme sostenible es destinin a millores en l'àmbit laboral del sector.
A la conversió de contractes fixos discontinuos en contractes fixos en establiments que mantinguin l'activitat en temporada baixa i també amb incentius per combatre la sinistralitat laboral o per la contractació de persones amb discapacitat.
Segons ha explicat Proens, la idea és que més endavant es parli de l'aplicació d'un impost als vehicles de lloguer. Per la seva banda, la presidenta de CAEB, Carmen Planes, ha parlat del consens que hi ha a la mesa i dels grans reptes als que s'ha de fer front.
Un consenso que se plantea de forma coherente y científica cuál es el camino que debe recorrer Baleares en las próximas décadas. Para CAEB, para la patronal, resulta prioritario atender a tres grandes retos que afectan de manera grave a todos los sectores de actividad. Por una parte, la falta de trabajadores, tanto cualificados como no cualificados, el absentismo laboral y lo relacionado con la falta de vivienda accesible y la movilidad.
Entre altres propostes que es debatran properament, hi ha, per una banda, la implementació de tecnologies de sensorització a diverses platges que permetin d'un control de la pressió humana. També la creació d'un hotel-escola. Ho ha explicat el secretari general de Comissions Obreres, José Luis García.
Seria, evidentment, amb formació professional dual, a la qual tens la part de formació reglada i la part de desenvolupament dins l'empresa, tot i que aquesta empresa seria la que seria un hotel, que seria l'escola, no?
Tots els membres de la Mesa de Diàleg Social han celebrat també l'aprovació per unanimitat al Comitè Europeu de les Regions del dictamen de turisme sostenible impulsat pel govern de les Illes Balears. Sentim altra vegada la presidenta del govern, Marga Proens.
Mesurar l'èxit turístic en el benestar que genera. No mesurar l'èxit turístic en número d'arribades, en número de pernoctacions o en termes de PIB, sinó en el benestar que és capaç de generar en els territoris i en els residents. Un dictamen que parla de contenció.
Eren les paraules de la presidenta Proens explicant el contingut d'aquest dictamen de turisme sostenible. Com hem sentit, la transformació del model turístic està a l'ordre del dia i això no passa per alt en aquesta mesa de diàleg social, una mesa que s'ha reunit, com dèiem avui, aquí, al Consolat de Mar.
Gràcies, Marcel, en directe des del Consolat de Mar. El sector turístic, un dels principals motors de l'economia balear, que s'acosta a un canvi de cicle que es farà més evident l'any que ve. Així ho avisa el catedràtic catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat de les Illes Balears. Un vaticini que fa Toni Riera, ara que el PIB balear ha començat a frenar el creixement amb una taxa propera al 2% quan acabi l'any.
Són algunes de les previsions que ha avançat en una entrevista a l'informatiu matí el també director d'Impulsar Balears, que parla d'un escenari d'incertesa per la tendència inflacionista i el decreixement en l'arribada de turistes en temporada alta.
El nombre de turistes minvi una mica. Fonamentalment, això ho hem observat en mercats emissors molt tradicionals, com a conseqüència ja també d'aquest cicle econòmic més avançat, com puguin tenir Alemanya, que pràcticament no ha crescut en guany, o també la recessió, doncs, per la que estan travessant també alguns països, com per exemple el Regne Unit.
Són les 7:10.
Un vino denominación de origen Vinisalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Mans que cuiden, que sembren i que preparen cada infusió. Persones que a través de la feina treballen i cuiden la seva salut mental. Allà on siguis, sempre hi ha un moment d'estim. T'estim, infusions ecològiques fetes a Mallorca amb amor, per viure moments que et fan bé. T'estim-mallorca.com.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
La policia local de Palma analitza la caixa negra i la velocitat a la qual anava el vehicle implicat en l'atropellament mortal a migdia d'una nina de 3 anys al Coll d'en Rabassa. Els primers indicis apunten a una indisposició del conductor que ha donat negatiu en la prova d'alcohol i drogues.
La investigació se centra ara a recollir les declaracions dels testimonis i de les persones implicades quan estiguin en disposició. L'home de d'haver 50 anys va perdre el control del vehicle i va embestir la nina, que era damunt la vorera amb la seva mare i la seva padrina. Totes dues varen resultar ferides de diversa consideració. De fet, la mare va haver de ser ingressada a l'Hospital de Son Espases i s'espera que demà se li doni l'alta. Mentre segueixen les investigacions, els veïnats han retut avui un homenatge espontani en memòria de la nina i han posat espelmes i peluixes al lloc on ahir migdia, poc després de les 12, tenia lloc l'accident mortal.
A veces suele pasar que los coches pasan muy, muy, muy rápido y claro, es una zona donde siempre pasamos con los niños van corriendo, aunque los llevemos siempre de la mano, a veces ha pasado que se pasan.
Es muy inseguro, porque yo paso y ni me miran. Yo si no paro, me atropellan.
Bueno, a mí hace quizá un año y medio atropellaron a mi hija en el semáforo de allí. Venía un coche embalado, yo cruzaba con el semáforo en verde y la atropellaron. Y la verdad que sí, que igual podrían poner unos badenes o algo para que la cosa fuera un poco más segura.
I avui un nen de 10 anys ha resultat ferit greu després de caure des d'un pis a Palma. Ha estat traslladat a l'Hospital de Son Espases amb politraumatismes. Els fets han ocorregut avui migdia al carrer de General Riera i de moment se'n desconeixen les causes.
La policia local de Palma ha rebut una telefonada alertant que un nen havia caigut des d'un pis i que estava ferit damunt la calçada. Fins al lloc s'ha desplaçat la unitat més pròxima, que han iniciat les maniobres de reanimació cardiopulmonar a la víctima. També s'ha desplaçat el personal sanitari del SAMU 061. La Policia Nacional s'ha fet càrrec de la investigació i en un principi descarten que hi hagi terceres persones implicades en el succés.
I en època nadalenca s'incrementen els intents d'estafa a través de missatges fraudulents. Se'ls coneix com a phishing o pesca de dades i és un mètode d'estafa que intenta fer-se passar per una empresa real i aconseguir dades personals o bancàries dels usuaris.
Una estafa molt comuna, però que continua sent efectiva. La policia local de Ciutadella ha notat un increment de l'arribada d'aquests missatges coincidint amb l'època de Nadal. En aquestes dates solen fer-se passar per empreses de missatgeria, aprofitant que la gent compra regals per internet. Per conscienciar sobre la problemàtica, han realitzat una campanya a xarxes socials. Escoltam a Toni Anglada, policia local de Ciutadella.
Tothom en aquestes dates compra regals per internet i normalment t'avisen que tens regal aquest en trànsit i t'ho pots controlar. Clar, tu confies que és un destans. I en el moment que tu entres per dir la direcció meva és aquesta, doncs a partir d'aquí ja t'entren dins el telèfon.
I la policia local d'Alcúdia demana la col·laboració ciutadana per localitzar l'autor o autors de les pintades que han aparegut en els darrers dies al municipi.
Estan fetes amb pintura negra damunt elements del centre històric i altres punts de la ciutat. La policia local ha obert una investigació i demana a les persones que puguin tenir alguna pista que es posin en contacte amb els agents i adverteixen que temptar contra elements patrimonials és un delicte. Els veïnats també hi han mostrat la seva indignació.
Pues que pintin a pedres així, pues, òbviament no estic d'acord. Una altra cosa és que pintin a parets i facin murals guapos o això.
Jo crec que si saben qui són, pues un càstig, almenys, que els hi facin llevar.
Que posis una multa o qualque cosa, perquè no és normal fer gamberro d'aquesta manera.
I les Balears, juntament amb Canàries, ha estat durant el tercer trimestre, juliol, agost i setembre, la comunitat amb més demandes de divorcis molt per damunt de la mitjana nacional.
Sí, la mitjana nacional és de gairebé 34 demandes per cada 100.000 habitants, a les Balears és de gairebé 42. És a dir, en una ciutat de 100.000 habitants, 42 matrimonis en només 3 mesos han iniciat els tràmits de divorci. En el tercer trimestre de l'any es presentaren 516 demandes de dissolució matrimonial, inclou les nul·litats, les separacions i els divorcis.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen. Que brillen. Que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
7 i gairebé 17 minuts, el Parlament celebrarà demà el darrer ple de l'any en la convalidació del decret d'acceleració de projectes estratègics que arriba a la Cambra Autonòmica per segona vegada, però en aquesta ocasió ho fa amb el pacte assegurat entre el Partit Popular i Vox. Un acord que pels populars desmenteix les acusacions de bloqueig en el govern fetes pels socialistes.
Sagreras ha destacat que el govern tanca el període de sessions en la feina feta. Segons el PP, el suposat bloqueig denunciat pel PSIP és una quimera per tapar casos de corrupció i abusos sexuals, pels quals, asseguren, el president espanyol Pedro Sánchez hauria de demanar perdó i convocar eleccions. La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, ha defensat la incorporació en el decret de les exigències de la seva formació que suposen l'eliminació de tota referència als criteris de sostenibilitat de l'Agenda 2030.
L'aprovació o la convalidació d'aquest decret també demostren que el desbloqueig del Partit Socialista no és més que una quimera per tapar totes les seves vergonyes.
Y no es que haya idas y venidas y rupturas, o sea, simplemente es que nosotros somos absolutamente coherentes con lo que pensamos y defendemos. Eso no significa que haya un enfado. A lo mejor el Partido Popular se lo toma como enfado y han pasado de pedir la cabeza del presidente a pedir la cabeza de la portavoz del grupo parlamentario.
El decret d'acceleració de projectes estratègics preveu mesures per reduir la burocràcia i agilitzar les inversions, així com el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca per incinerar-los.
I el PSIP i Més per Mallorca reclamen solucions immediates al govern davant l'augment previst del preu del lloguer a les illes, ja que l'any que ve caduquen els contractes post-Covid, són més de 24.000. Els dos grups de l'oposició acusen l'executiu de no voler regular el preu de l'habitatge, tot i disposar d'eines per fer-ho, i han carregat contra el conseller d'habitatge, José Luis Mateo, després que aquest va demanar als propietaris que evitin pujades desmesurades dels lloguers i els promotors que redueixin els seus beneficis.
El portavoz del PSIP, Iago Negueruela, ha estat especialment dur amb Mateo i l'ha acusat d'inexistir reacció davant d'un problema que, diu, ja és una emergència social. Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, considera insuficient aquesta posició i reclama que el govern exerceixi les seves competències.
Yo creo que si quiere hacer deseos de Navidad, pues que deje de ser consejero y se ponga a hacer ese tipo de ruegos o que haga de paje real, que a lo mejor le va mejor que como consejero de vivienda. Tiene herramientas para regular. No puede, es sonrojante escuchar a un consejero decir: pido a los promotores que no suban mucho los precios.
Si no fos un problema tan seriós, faria empagueir. Perquè un govern que és competent en una matèria tan sensible per la gent com és assegurar un cas seva a les persones, no se pot limitar a demanar per favor als propietaris que no treguin a la gent de casa seva.
Tot això quan avui han conegut que continua la caiguda en la compra-venda d'habitatges a les Balears a l'octubre, iniciada el mes d'agost. A l'octubre es tanca amb un 11% d'operació manco fins a les gairebé 1.300 segondades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística.
Tot i la caiguda respecte de l'any anterior, és la millor dada des d'un mes d'octubre de tota la sèrie històrica. Si la comparam, aquesta xifra, amb la del setembre, implica una pujada del 12% de les operacions de compravenda anotades a l'octubre a les Balears. 1.271 es van realitzar sobre habitatges lliures i 27 sobre immobles de protecció oficial. Del total, la majoria de les cases eren usades, 1.073, i les 225 restants eren noves.
Precisament el ple del Consell de Menorca ha estat avui l'escenari d'una protesta per reivindicar el dret a l'habitatge perquè la institució ha debatut una proposta de Més per Menorca relacionada amb l'escut social.
Abans del ple, una vintena de persones s'han concentrat a les portes del Consell, convocats per la plataforma Menorca per un habitatge digne. Els manifestants demanen als responsables polítics que no se centrin només a construir pisos, sinó també a rehabilitar edificis i espais sense cap ús i per convertir-los en habitatges. Una reivindicació que després s'ha traslladat a la mateixa sessió plenària. Rosa León és membre de la plataforma convocant.
Queremos soluciones ya que parecen inmobiliarias, solo es construir, no. Queremos soluciones ya cuando hay cosas ya que arreglándoselas los vecinos tendrían casas.
I el Ministeri de Consum multa amb 64 milions d'euros Airbnb per anunciar pisos vacacionals sense llicències, la segona sanció més alta interposada mai per una autoritat de consum a l'Estat, segons el ministre de Consum, Pablo Bustinduí, que qui reconeix el dret d'Airbnb a recórrer per la via judicial, ja que la sanció en la via administrativa es ferma.
Consum ha detectat amb més de 65.000 anuncis de la plataforma pràctiques comercials deslleals amb els consumidors i usuaris, a més de no posar-hi el nombre de llicència, fet obligat per la majoria de les normatives autonòmiques. En altres casos se n'usaven de falsos o incorrectes, i d'altres sense informació veraç sobre la naturalesa jurídica dels anfitrions. El ministre ressalta que la quantitat equival 6 vegades al benefici il·lícit obtingut per Airbnb.
Reforzamos nuestra tarea de control y sanción frente a las prácticas abusivas en el ámbito de la vivienda, que, como saben, ha constituido una prioridad absoluta de este ministerio en esta legislatura y es también una demostración de que cuando los poderes públicos actúan con determinación, ningún actor económico puede eludir sus obligaciones.
El president de Malià, Gabriel Escarrer, celebra la multa milionària i demana frenar la il·legalitat en el lloguer turístic després d'una temporada, diu, positiva.
Todo el mundo tiene que acogerse a unas reglas del juego, a un marco de actuación, y sin lugar a dudas este marco de actuación tiene que cumplir íntegramente con la legalidad. No es casualidad que este año no hayamos tenido casos de balconing, apenas se haya escuchado el turismo de desmadre, el turismo de borrachera. Se ha puesto más medios y más policía en Punta Ballena, se ha sancionado donde se tenía que sancionar.
La comissió executiva del PSOE Les Balears ha aprovat una proposta de resolució contra l'assetjament sexual per reclamar contundència i tolerància zero a la societat, però també dins el mateix partit. Això després dels casos, els presumptes casos d'assetjament que s'han destapat en les darreres setmanes i que afecten càrrecs públics de la formació.
En aquest sentit, el PSIP rebutja les situacions d'assetjament sexual conegudes en el si del partit i manifesta la seva voluntat de fer feina per erradicar-les. Un compromís que es traduirà en actuacions concretes, ho explica Rubén Castro, portaveu del partit.
Que pren el compromís d'impulsar actuacions necessàries en matèria de sensibilització, de prevenció i de formació per evitar aquest tipus de conductes masclistes, amb una formació específica per als càrrecs públics i orgànics.
Tot i aquests presumptes casos de corrupció i assetjament sexual que afecten el PSOE, avui el president del govern central, Pedro Sánchez, ha eliminat qualsevol ombra de dubte sobre la possible convocatòria d'unes eleccions anticipades. Es queda, diu, fins l'any 2027.
Mi voluntat és firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España.
Enmig d'aquest escenari, el president espanyol ha fet avui balanç de la gestió, ha dit que es veu amb força per afrontar la segona part de la legislatura.
Tot i la crisi oberta pels presumptes casos de corrupció sexual, Sánchez ha tornat a treure pit sobre com s'han enfrontat aquests casos amb contundència, ha dit, i transparència. Un exemple de gestió ha assegurat que el mantindrà la Moncloa, encara que hi hagi d'actuar i d'aguantar atacs personals, mentides i fang.
El acoso y la denuncia no tienen, en el caso de los partidos políticos, un carnet. Pero la contundencia contra el acoso y el abuso sí tiene unas siglas, unas solas siglas, y son las del Partido Socialista Obrero Español, a tenor de lo que hemos hecho durante estas últimas semanas y también después de haber abierto el protocolo anticoso dentro de nuestra organización.
En vista dels pròxims dos anys, el president ha reconegut que l'escenari al Congrés no és fàcil, però ha assegurat que continuaran negociant amb els partits polítics iniciatives que beneficien els ciutadans. Sobre la petició d'Esquerra Republicana de reunir-se a l'executiu a l'equador de la legislatura, Sánchez ha dit que no té cap problema. Mentrestant, Junts descarta reunir-se amb el president de l'executiu central per abordar el futur de la legislatura.
I Sumar, soci de govern, considera insuficient les explicacions de Sánchez, tot i que descarta sortir de l'executiu espanyol.
El seu portaveu i també ministre, Ernest Urtasun, insisteix en la necessitat de remodelar l'executiu perquè considera que la situació és molt greu.
Para relanzar políticamente la legislatura es imprescindible relanzar el gobierno. Y relanzar el gobierno, un cambio en los equipos, es fundamental. Y desde luego, esa es una potestad del presidente del gobierno. Nosotros no hemos señalado a nadie ni vamos a decirle al presidente del gobierno qué ministros tiene que nombrar.
El PP, per part seva, insisteix a demanar la dimissió de Pedro Sánchez i acusa els socis de coalició de Sumar de còmplices. Cuca Gamarra, vicesecretària de Regeneració del PP, ha reclamat a Yolanda Díaz que faci caure el govern en la seva dimissió.
Él permanece en su búnker en la Moncloa. Lo que está haciendo es llevar a España al precipicio. Y la solución ante este grave problema pasa porque Sánchez salga cuanto antes del gobierno y así España pueda salvarse y pueda avanzar.
Gabriel Rufián, d'Esquerra, reclama saber com pensa Pedro Sánchez esgotar la legislatura davant una situació de la qual creu només es beneficia la dreta.
Muchos de nosotros y de nosotras no queremos que Abascal sea vicepresidente, pero también muchos de nosotros y de nosotras no queremos seguir pasando vergüenza como estamos pasando cada día.
Podem ha elevat el to contra l'executiu i el dona per mort. Pablo Fernández ha acusat el president Pedro Sánchez de no ser creïble i ha reptat Sumar a trencar la coalició de govern.
Tenemos un gobierno cadáver, un gobierno zombi, un gobierno al que la corrupción, el machismo y la vivienda se le han llevado por delante. Y bueno, pues en los estertores de este gobierno, insisto, el que tiene que tomar decisiones es Pedro Sánchez.
I Aragó ha fet oficial ja la convocatòria d'eleccions anticipades per primera vegada a la història de la democràcia. Seran dia 8 de febrer.
Ho ha anunciat el president aragonès, Jorge Azcón, després del fracàs de les negociacions entre el seu partit, el PP i Vox, per aprovar uns pressupostos per a l'any que ve.
Estar en el gobierno sin presupuesto no es gobernar. Yo creo que es necesario aprobar un presupuesto para poder mejorar la vida de los aragoneses. Van a hablar el próximo 8 de febrero. Los aragoneses, por primera vez en su historia, vamos a tener unas elecciones en las que solo hablemos de los problemas de Aragón.
I el Consell de Menorca ha aprovat la modificació del reglament d'usos lingüístics que obri la porta al castellà a l'administració insular. Axel Camarasa.
La proposta ha generat polèmica. Sentim el conseller de Cultura de Menorca, Joan Pons Torres.
La realitat és que el Consell seguirà emprant el català com a llengua pròpia, tal com estableix l'Estatut, ja que no es pot fer una altra cosa que no sigui el que diu l'Estatut d'Autonomia i la Constitució Espanyola, però això sí, ho farem prioritzant l'ús del nostre menorquí, tal com dicta l'Estatut, i sense renunciar, evidentment, a l'ús del castellà per part d'aquests ciutadans que així ho desitgen.
La mesura és una exigència de la consellera no adscrita Maite de Medrano per aprovar els comptes del 2026. L'oposició ha criticat durament aquesta iniciativa. Noemí García és portaveu de Més per Menorca.
Vostès el que pretenen és que el català deixi de ser la llengua de referència en subjectiu, de que el bilingüisme es converteixi en monolingüisme en castellà. Això sí, tot disfressat d'un gran amor per es menorquí. Aixinam, aquesta proposta és senzillament indigna.
El PSOE ha advertit que els canvis en el reglament d'usos lingüístics no s'ha tramitat com tocava i ha demanat deixar la proposta sobre la taula. Una petició, no obstant, que no s'ha atès.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, la conversió de contractes fixos discontinus en fixos, la creació d'un hotel escola, o la implementació de tecnologies per controlar la pressió humana de les platges són algunes de les propostes que vol impulsar el Pacte per la Sostenibilitat de les Illes Balears.
La presidenta del govern, Marga Proens, s'ha reunit amb representants de les patronals, CAEP i la petita i mitjana empresa de Balears i els sindicats Comissions Obreres i l'UGT per fer balanç de la segona fase del Pacte per la Sostenibilitat. Una trobada per avaluar les lleis en tramitació com la del litoral o l'agrària.
A la conversió de contractes fixos discontinuos en contractes fixos en establiments que mantenguin l'activitat en temporada baixa i també amb incentius per combatre la sinistralitat laboral o per la contractació de persones amb discapacitat.
Una indisposició del conductor és la principal hipòtesi de l'atropellament mortal del Coll d'en Rabassa a Palma.
La policia local de Palma analitza la caixa negra i la velocitat a la qual anava el vehicle que va atropellar mortalment ahir una nina de 3 anys. Avui, un nin de 10 ha resultat ferit greu després de caure d'un pis al carrer de General Riera a Palma.
I Pedro Sánchez assegura que té forces per acabar la legislatura i descarta l'avançament electoral.
Així ho ha afirmat durant el balanç de gestió que ha fet enmig de la crisi pels presumptes casos de corrupció i assetjament sexual que afecten l'executiu i el mateix Partit Socialista.
Mi voluntat és firme. Vamos a acabar la legislatura en 2027 y vamos a continuar con esta hoja de ruta que están desempeñando con éxito todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España.
Sumar, soci de govern, considera insuficients les explicacions de Sánchez i el PP. Qualifica el discurs de míting de la corrupció.
I sindicats sanitaris com UGT, Comissions Obreres i el CSIF han arribat a un preacord sobre la reforma de l'Estatut Marc amb el Ministeri de Sanitat per desconvocar la vaga.
Els sindicats que amenaçaven amb una vaga indefinida el mes que ve han aconseguit que s'incorporin reivindicacions com la jornada de 35 hores setmanals. Tot i això, la vaga de metges es manté, com també la reunió entre Sanitat i el sindicat majoritari, el Cimeval.
Passen 2 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports.
Mallorca i Atlètic Balears cercaran aquesta setmana classificar-se a Xisco Ribas per als 80 de final de la Copa del Rei.
Bon vespre, setmana de Copa del Rei per als dos representants balears. El Mallorca visitarà demà el Deportivo de la Coruña i dimecres l'Atlètic Balear rebrà l'Atlètic de Madrid a l'Estadi Balear. Primer serà el torn del Mallorca, que visitarà demà Riazor després de guanyar l'Elx per 3-1, un resultat que fa que acabi la jornada a la 14a posició i 2 punts per sobre de la zona de descens. La victòria a Somos ha servit perquè l'equip de Iago Barrasate guanyi confiança per a l'enfrontament de demà. Escoltem el tècnic mallorquinista.
Según vas pasando rondas, ya la exigencia es mayor y nos vamos a enfrentar a un equipo que ahora mismo está en posiciones de ascenso directo. Respetamos mucho al Depor y tenemos mucha ilusión nosotros también. La última victoria nos ha insuflado un poco esa autoestima, esa alegría y vamos con todo porque pensamos que podemos necesitar todo.
Iago Barrasate no podrà comptar amb Omar Mascarell, absent per jugar a la Copa d'Àfrica en Guinea Equatorial, Johan Mojica per decisió tècnica i Manu Morlanes, que va acabar molèsties al partit contra l'Elx. Com a novetats entren a la convocatòria els jugadors del filial Jandro i Adriano. Pel que fa al rival, el Depor és segon classificat a segona divisió i rebrà el Mallorca després de perdre ahir per 0-3 contra la Reial Societat B. Tot i que el conjunt gallec suma dues derrotes consecutives a Lliga, Jagoba sap que no serà un partit fàcil el de Riazor.
Bueno, pues al Depor lo tenemos que jugar con, yo creo que con valentía, con personalidad, porque es un campo yo creo que grande y un contexto donde tenemos que intentar imponernos desde el juego, pero también hay momentos donde nos va a tocar defender ante un equipo que tiene mucha calidad y es un equipo también que propone, entonces necesitaremos la mejor versión ofensiva y defensiva.
I precisament el tècnic del Deportiu de la Coruña, Antonio Hidalgo, ha parlat avui a hora baixa roda de premsa sobre el Mallorca. L'escoltam.
Bueno, ellos son un equipo que juntan mucha gente por dentro, con muchísimo talento, que dependiendo de las situaciones pueden coger diferentes alturas sus laterales, dependiendo el día que más le interesa por un lado o por el otro. Tienes que estar muy ajustado en la presión, tienes que tener situaciones bien controladas cuando te amenazan espacio. Vamos a tener que tener controladas todas esas situaciones, hacerle daño con balón, que estoy seguro que vamos a encontrar las vías para poder hacerlo, intentar estar el máximo tiempo de campo en campo rival para tener nuestras oportunidades.
I a la Lliga, la jornada 16 deixava ahir aquest resultat: Sevilla 4, Oviedo 0, Celta de Vigo 2, Atlètic Club 0 i a la vez 1, Real Madrid 2. La jornada la tancarà avui vespre l'enfrontament entre Rayo Vallecano i Real Betis. Recordem que el Mallorca, a banda de la Copa, visitarà divendres el València, un rival directe en la lluita per la permanència. I com dèiem, qui també es prepara per disputar el seu partit de Copa del Rei és l'Atlètic Balears, que dimecres s'enfrontarà a tot un Atlètic de Madrid. El conjunt blanc i blau arribarà a la cita després de perdre ahir el Camp del Terrassa per 3-1, però ho fa amb la il·lusió intacta. Escoltem el jugador de l'Atlètic Balears, Gerard Bonet.
Són partidos grandes que al final no te esperas, pero bueno, pues la situación de la Copa se puede dar y nada. Solo queda disfrutar y la verdad es que será una noche histórica.
L'Estadi Balear ja sap el que és guanyar un equip de primera divisió i així com va eliminar l'Espanyol, guanyar l'Atlètic de Madrid serà difícil, però no impossible.
El partido será básicamente muy por el estilo. Al final nosotros sufriremos, ellos tendrán el balón lo más seguro, el máximo tiempo, pero bueno, también tendremos nuestras opciones como tuvimos contra el Español.
Primer, el Depor Mallorca el podreu seguir demà en directe a IB3 Ràdio a partir de les 5 en tota la prèvia i dimecres des de les 6 l'Atlètic Balears Atlètic de Madrid. I a la primera federació, l'UD Eivissa continua amb mala dinàmica, empat a 0 contra el Villarreal B a Can Misses. Els blau-cels tan sols han guanyat un dels darrers 8 partits disputats, en els quals només han fet 4 gols. El conjunt de Miguel Álvarez és fora del descens gràcies a la diferència de gols i les sensacions no són bones. Escoltam el tècnic.
La primera part que hemos hecho ha sido indigna. O sea, es indigna. Pero me sale mal por el club, por la gente que hay en el club, por la afición, por todo lo que era la familia de la UD, porque no se merecen esa media parte. Yo paso vergüenza en el banquillo.
I a la segona federació, més de la derrota de l'Atlètic Balears contra el Terrassa, hi va haver derbi a Ses Forques, un derbi mallorquí entre Porreres i Andrats que va acabar amb victòria local per 2-0. D'aquesta manera, l'equip de Jaume Mut surt de la cua, tot i continuant descens en 14 punts, mentre que l'Andrats és 12 amb 18 punts. Escoltant Jaume Mut, entrenador del Porreres.
Molt satisfet amb la victòria perquè necessitàvem els punts, però encara més satisfet pel joc que ha fet l'equip durant 90 minuts, perquè davant teníem un gran rival i crec que hem fet les coses molt bé per poder aconseguir pues, un resultat de 2-0 com ha estat així en el final.
La Societat Esportiva Eivissa va guanyar per 1-2 al Camp del Barbastre i suma 4 victòries i un empat en els darrers 5 partits. I recordem que el partit del Poblense al Camp del Torrent es va ajornar per mor de la previsió meteorològica adversa. I acabam amb 12 punts. En bàsquet, doble victòria dels equips mallorquins a la primera FEP. El Palmer Bàsquet va aconseguir la segona victòria de la temporada i ho va fer davant un rival directe, com és el Cartagena, per 77-68. I victòria també del Figui Palma per 72-79 a la pista del Melilla. I continua així en posicions de play-off. I en pàdel, Gemma Triay i Delfi Brea van perdre contra Bea González i Claudia Fernández per 4-6, 6-0 i 3-6 a la final disputada a Barcelona. És la tercera final consecutiva que Bea i Clàudia guanyen Triay i Brea, però tot i així, la menorquina acaba l'any al lloc més alt del rànquing.
Gràcies, Xisco. 21 minuts per arribar a les 8.
Un vi de nominació d'origen Binissalem és més que un vi. És el resultat de les històries que han forjat la cultura de Mallorca, impreses als nostres vins, reivindicant les varietats locals, els pobles i les tradicions. Perquè són històries úniques, perquè no és el mateix, perquè ho has de viure. Denominació d'origen Binissalem amb el suport del Consell de Mallorca.
Què ha de tenir un Nadal per saber mallorquí? Moments que et facin sentir com a casa. Per això, torna el Betlem de la Sang amb les primeres peces restaurades que recuperen tota la seva màgia. Torna el Betlem vivent de la misericòrdia. No hi faltaran neules, concerts cada dia i contacontes, tallers i teatre per infants. Més de 40 activitats per viure, compartir i emocionar-te aquest Nadal. Consulta el programa en el web del Consell de Mallorca i no et perdis res. Per un Nadal ben mallorquí. Consell de Mallorca.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
El Ministeri de Sanitat ha aconseguit un preacord amb els sindicats de la taula de negociació de l'Estatut Marc, entre els quals hi ha Comissions Obreres, UGT, CESIF, SATSE i un altre que es diu SIC-SAUDE, fet que suposa la desconvocatòria de la vaga que aquests sindicats havien convocat pel mes que ve, el mes de gener. Tot això ara s'està a l'espera de la reunió que s'ha de celebrar aquest dimecres amb el CIMEVAL, que és el sindicat majoritari. Així ho ha informat la Confederació Espanyola de Sindicats Mèdics, que ha aclarit que la vaga indefinida d'aquest sindicat mèdics de moment es manté a l'espera del que pugui passar dimecres. Aquest matí la ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha reunit amb els sindicats sanitaris que divendres passat els va convocar per consultar-los si havia de retirar l'esborrany de l'Estatut Marc tal com li havien exigit les comunitats del PP. Les cinc organitzacions sindicals han rebutjat explícitament que retiri l'esborrany i han aconseguit que el ministeri estableixi una jornada laboral ordinària de 35 hores setmanals i avanços a la jubilació parcial i anticipada. És Walter Pérez, secretari sanitari d'UGT, i Malú García, del sindicat CESIF.
Hemos acordado dejar en suspenso la convocatoria de las jornadas de huelga anunciadas para el próximo mes de enero hasta comprobar si los compromisos adquiridos por el Ministerio de Sanidad se plasman en un nuevo texto del Estatuto Marco. De no ser así, se reanudarán las mismas.
Cuestiones que para nosotros han sido irrenunciables desde el primer minuto, como son la jubilación anticipada, parcial y voluntaria, la reclasificación y la jornada, entre otras proposiciones que ya reflejamos en anteriores borradores y esperamos sean recuperadas.
I protesta avui del tècnic d'ambulància Mallorca i Menorca, que ha afectat uns 80 serveis de transport. Una setantena d'aquests treballadors en carnet de vehicles pesants han deixat de conduir les noves ambulàncies que va adquirir Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears.
Els tècnics d'aquest servei expliquen que se senten menystinguts per la gerència d'aquesta gestió. L'acusen de no fer cas quan el comitè d'empresa els va informar que per conduir les noves ambulàncies s'havia de disposar del carnet C. Recorden que el govern va adquirir 139 vehicles de transport sanitari, dels quals la gran majoria requerien aquest permís. L'advocat dels treballadors afectats, Rubén Torres Tomeo, diu que el seu lloc de treball no contempla el carnet C com a requisit i que, en tot cas, Si els treballadors han de continuar conduint les noves ambulàncies, han de ser compensats.
Los trabajadores en ningún momento son paros, en ningún momento se niegan a conducir, pero sí es cierto que los vehículos que corresponden a su función y a sus competencias. Entonces, bueno, cualquier acción disciplinaria de la empresa pues será impugnada legalmente por estos trabajadores.
I la sala de part de l'Hospital de Manacor recuperarà demà, dimarts, la normalitat, això després de dues setmanes en què s'han hagut de desviar pacients per manca de ginecòlegs de guàrdia.
En els darrers 15 dies, l'Hospital de la capital de Llevant ha desviat una desena de parts a altres centres. Aquesta xifra representa dues terceres parts dels naixements que s'haurien d'haver produït en aquest centre sanitari en circumstàncies normals. La falta de metges i tres baixes sobrevingudes varen obligar a reorganitzar les guàrdies i a prioritzar l'atenció de casos de parts urgents. Sentim Ignasi Casas, gerent de l'Hospital de Manacor.
Tal com estava programat, pues, el que és l'atenció continuada pues, es mantindrà com fins ha estat normalment sempre, que són dos ginecòlegs de guàrdia. És un problema que han tingut des del principi. Vull dir, la manca de facultatius jo crec que és un problema generalitzat. Pues, evidentment, vull dir, tenim una plantilla molt ajustada, qualsevol incidència que succeeix pues, repercuteix.
En principi, la situació quedarà resolta a partir de demà, quan hi tornarà a haver dos ginecòlegs de guàrdia en el torn d'urgències.
L'Ajuntament d'Eivissa tindrà un pressupost de 99 milions d'euros l'any que ve, és un 8% més que enguany.
Duplica així les inversions, que superaran els 11.500.000 euros i que inclouen actuacions en matèria d'habitatge, com és la redacció del projecte per construir una vintena de pisos destinats a joves del municipi a un edifici del consistori situat al carrer Isidó Macavich, a l'altura del Parc de la Pau. També s'inclouen altres partides destinades a la reconversió de locals en habitatges als barris històrics. Rafael Trigueros, el batlle de l'Ajuntament d'Eivissa.
L'Ajuntament d'Eivissa ha posat a disposició dels governs de les Illes Balears i de Sibavi tots els solars que teníem destinats a equipaments per fer habitatge públic i a partir d'ara les possibilitats restants que ens queden a la nostra ciutat serà l'Ajuntament responsable de construir aquests habitatges públics.
I l'Ajuntament de Sant Josep ha presentat un pressupost de 58 milions d'euros per al 2026. És un 6% més respecte a l'any passat, quan no es va arribar als 55 milions. Els comptes se sometran a ple aquest dijous i el batlle Vicent Roig confia a obtenir l'abstenció d'algun grup per aprovar-los. Dani Manau.
Aquests comptes suposen un increment del 6,35% respecte als de 2025, amb una despesa de prop de 2.000 euros per habitant. Preveuen una partida de 470.000 euros per refer el carril bici de Sant Jordi amb un nou recorregut. Vicent Roig és el batlle de Sant Josep.
Tornes d'escarrer Vicent Serra? No. Fem un carril bici amb cara i ulls i un carril bici adosat dins d'un pla de mobilitat. I precisament perquè l'utilitzi, la gent que el té que utilitzar, i precisament són els al·lots de més de 12 anys. És a dir, que els alumnes, per anar a l'Institut Algarp, podran anar en bicicleta des de casa seva fins a aquest institut.
Es destinaran 600.000 euros en matèria d'habitatge, amb ajuts al lloguer, un programa d'emancipació per a joves i incentius al retorn. Es duplicaran els ajuts a entitats esportives amb gairebé 800.000 euros i es dedicaran 724.000 a l'ampliació de la Biblioteca de Sant Jordi. És de nou Vicent Roig.
Necessitem gairebé duplicar l'espai, i no només això, sinó que també tinguin uns serveis únics i puguen estar la biblioteca oberta sense dependre de les oficines municipals.
El batlle ha dit que són uns comptes realistes i continuistes, que no suposen cap pujada d'impostos, i espera poder-los aprovar en el ple d'aquest dijous amb l'abstenció d'algun grup.
I a Mahó, negociacions a contrarrellotge per poder acordar els pressupostos per l'any que ve. Avui s'havien de sotmetre a debat els comptes, però finalment s'ha posposat per l'absència de la regidora per malaltia.
Hores d'ara no hi ha acord entre l'equip de govern del PSOE i ara Mahó, el seu soci natural. El portaveu d'ara Mahó, Jordi Tutsó, es mostra preocupat per la paràlisi que diu pateix el consistori i per la mala gestió.
S'incompliment de compromisos, s'abasta l'execució de les inversions promeses, s'inicia així en gestió econòmica per part de l'equip de govern, provocant una evident paràlisi de la nostra ciutat, és una situació que ens té molt preocupats, sincerament, molt preocupats, no?
Amb tot, reconeix que les negociacions continuen obertes i que exigiran solucions a qüestions com la qualitat de l'aigua.
El govern donarà ajudes als municipis de Manco de 20.000 habitants per dur a terme projectes de digitalització del cicle de l'aigua. La convocatòria, dotada amb 1,3 milions d'euros, ha estat presentada pel conseller Juan Manuel Lafuente a l'Ajuntament d'Es Castell.
En aquest municipi ja s'han instal·lat alguns comptadors d'aigües digitals. L'objectiu és millorar-ne el control i el monitoratge del consum amb l'objectiu de reduir-ne pèrdues i detectar fuites a la xarxa. D'altra banda, s'ha exposat el projecte de construcció d'un nou col·lector de pluvials al carrer de Sant Josep per evitar inundacions quan plou i vessaments a Cales Fonts i al Port de Mou. Una obra d'un milió d'euros, la meitat de la qual es finançarà amb fons d'ITS. És el conseller de Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, i el batlle d'Es Castell, Lluís Camps.
Tenemos que ayudar a los municipios, especialmente a los municipios más pequeños, a que determinemos dónde existen las pérdidas del agua, podamos localizarlos y podamos evitar que gran parte de este recurso escaso se pierda por deficiències en la red de distribució.
Agrair aquest esforç a través de les convocatòries que fa d'ITS, el govern de les Illes Balears, aquest compromís ferme per poder tenir la possibilitat com a municipis que tenim recursos molt limitats.
I s'inicien les obres del projecte de la bassa de rec de Formentera.
La finalitat és millorar l'optimització de l'aigua. En aquest marc, el govern ha autoritzat una subvenció directa de gairebé 740.000 euros a la comunitat de regants de Formentera. I el Ministeri aporta prop de 900.000 euros que provenen de fons europeus Next Generation.
Els serveis ferroviaris de Mallorca compten des d'avui amb una nova seu ubicada en un dels edificis més emblemàtics de Palma. Després de més d'un any d'obres i prop de 4 milions d'euros d'inversió, la nova vida de l'antic hostal Terminus ja és una realitat.
L'històric hostal ha tornat a obrir les portes, convertit ara en la nova seu dels serveis ferroviaris de Mallorca. Culmina així un projecte de rehabilitació que ha suposat una inversió de 3 en 7 milions d'euros procedents dels fons del factor d'insularitat. Són la presidenta del govern, Marga Proens, i el batlle de Palma, Jaime Martínez.
Durant massa anys, aquesta zona de Palma havia patit degradació, abandonament i manca d'inversió.
Aquesta zona de la plaça d'Espanya, és part d'estacions, no estava en el nivell que se mereix Palma, sobretot d'un indret a on passen, és el lloc de Palma on passa més gent de tot el municipi de Palma.
I la reforma ha servit per rehabilitar el refugi antiaeri de la Guerra Civil, una actuació que no figurava en el projecte original, un seguit de túnels que protegien els palmassans dels bombardejos republicans i pròximament s'obriran al públic.
L'exconsellera d'Emergències de la Generalitat Valenciana, Salomé Prada, s'ha acollit al seu dret a no declarar davant la Comissió d'Investigació de la DANA del Congrés dels Diputats.
L'exconsellera, però, ha pres la paraula per fer precisions terminològiques o competencials i per defensar-se de les crítiques dels diputats. Un dels moments més tensos de la comissió ha estat el cara a cara amb el diputat d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
Però la primera pregunta és, ¿s'arrepiente usted de algo? ¿Quiere pedirle perdón a las víctimas?
Léase mis consideraciones y ahí tendrá la respuesta.
¿De verdad usted se quiere comer este marrón sola?
Pido disculpas por no haber podido hacer más y le aseguro que es algo que llevaré toda la vida conmigo.
I l'IBEX 35 s'ha impulsat un 1,10% en la sessió d'aquest dilluns i ha aconseguit per primera vegada en la seva història els 17.000 punts.
En concret, els majors augments de la sessió d'avui els han protagonitzat Bankinter, IAG, Acción Energia i el Banc Santander. En el costat negatiu hi són Telefònica, Inditex, Repsol, Amadeus i Fluidra.
I avui a Berlín s'han intensificat les negociacions per assolir la pau a Ucraïna.
Volodymyr Zelensky diu que s'ha de fer un seguiment d'un alt el foc cap al país que presideix per a tenir garanties de seguretat. Això abans d'abordar la qüestió del no ingrés a l'OTAN d'Ucraïna, com sempre ha demanat Rússia.
Mentre la cap de política exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, alerta que aquesta setmana és clau per al futur d'Ucraïna. Els estats de la Unió ja han decidit retenir els actius de Rússia a llarg termini perquè consideren que és la decisió correcta i han aprovat noves sancions contra 5 persones i 4 entitats per donar suport als actius russos bloquejats.
Callas ha anunciat que demà es crearà a l'AIA una comissió per abordar les reclamacions per danys de guerra contra Rússia. Diu que ja han rebut 80.000. La comissió ja ha registrat 80.000 peticions. Rússia no escaparà del compte monetari per la destrucció de cases, escoles i hospitals.
I la petroliera estatal veneçolana denuncia un ciberatac dels Estats Units.
La companyia apunta una operació orquestrada per interessos estrangers amb ajuda dels opositors al règim xavista. Aquest incident augmenta la tensió entre Washington i Caracas després de la confiscació d'un petrolier en les costes veneçolanes.
S'eleven a 15 els morts en l'atac terrorista contra la comunitat jueva a una platja de Sydney. La policia ha informat que els presumptes francotiradors són pare i fill.
L'home de 50 anys abatut per la policia és un venedor d'armes de foc que en tenia 6 registrades al seu nom. Pel que fa al jove de 24 anys, estava ingressat en estat crític i sota custòdia policial. Després d'aquests fets, el primer ministre australià, Anthony Blazzi, ha reiterat que és un acte de maldat pura entre els ferits. Destaca l'home d'origen sirià, Ahmed Al-Hamed, reconegut com un heroi per autoritats locals i dirigents internacionals.
6 minuts per arribar a les 8, obrim plana cultural. Compte enrere per Sant Antoni i avui a Pollença, un dels municipis que celebra la festa amb més intensitat, ja posen fil a l'agulla perquè el dia 17 de gener tot surti perfecte, en la mirada especialment posada en el Pi de Sant Antoni i el seu recorregut dins el municipi.
En aquesta hora, les autoritats més implicades en la festivitat, juntament amb la policia local i una quarantena de voluntaris, posen en comú les mesures més importants perquè la jornada es desenvolupi sense incidents i amb molta alegria. I entre els punts a tractar avui en destaca un de molt especial. Per primera vegada, els infants pollencins gaudiran del seu Pi de Sant Antoni, que es plantarà a la Cala Sant Vicenç i tindrà uns 10 metres d'altura. Els nins faran un arnès per a poder pujar-lo en seguretat. Així ho ha confirmat el regidor de festes, Mateu Tugores.
Qui és que vendrà en un Pi d'aquest de Sant Vicenç, que no ens té la mateixa gent que en un Pi de Pollença, està clar, perquè no serà, no és la mateixa magnitud de vent, i a més serà el primer. Bueno, també ve la policia i ens informarà de l'avaluació que va fer d'un Pi de l'any passat, aquells llocs on hi va haver problemes.
També en aquesta trobada es tracta la distribució per xarxes d'un vídeo per conscienciar de comportar-se de manera cívica, a més d'incorporar noves mesures de seguretat. Passat el Dia de Reis es farà una altra trobada per enllestir els darrers detalls.
I quan Hollywood encara pateix la commoció per l'homicidi a ganivetades a casa seva a Los Angeles de l'actor i director Rob Reiner i la seva esposa, l'operadora de càmera i productora Michelle Singer, ara s'ha detingut el seu fill, Nick Reiner, per sospita d'assassinat i ha estat ingressat a la presó del comtat de Los Angeles sota fiança de 4 milions de dòlars. Sandra Martínez.
Reiner va ser una figura clau del cinema nord-americà durant més de 5 dècades, amb títols referencials i ben coneguts, títols que han passat ja a la història de Hollywood i que formen part de l'imaginari popular. O no coneixeu aquesta frase de la princesa promesa?
Hola, me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Ya basta de decir eso.
A ell també li devem una de les millors interpretacions de Tom Cruise, de Jack Nicholson, de Demi Moore. Probablement ja sabeu de quina pel·lícula parlam. Alguns homes bons. El codi vermell.
Preferiría que solo dijeras gracias y siguieras tu camino. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que quieres derecho?
¿Ordenó el código rojo?
Hice el trabajo que me encargaste.
¡Ordenó el código rojo!
¡Por supuesto que lo hice, joder!
It had to be you.
També és seva Misery, la inoblidable adaptació de la novel·la de Stephen King, o Compta amb mi. Va aparèixer també com a actor, per exemple, El Lobo de Wall Street o The Bear més recentment, però parlàvem de frases icòniques de les seves pel·lícules i no podem oblidar aquest clàssic dels clàssics, aquesta comèdia romàntica que ha esdevingut tot un referent, quan en Harry va trobar la Sally i quan Meg Ryan va demostrar que les dones poden fingir els seus orgasmes sigui on sigui, fins i tot a un dinner de Nova York.
Los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos, aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento.
¿No crees que notaría la diferencia?
No.
Tonterías.
¡Oh! ¡Ya! ¡Sí! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh!
Tomaré lo mismo que ella.
Va ser precisament en el seu rodatge, l'any 1989, quan Reiner va conèixer qui seria la seva esposa un any més tard. Un amor que li va canviar la manera de veure la vida i, com a conseqüència, el final que tenia previst per aquesta pel·lícula. L'amor triomfaria, en Harry i na Sally tindrien un final feliç. Fill del també inoblidable Carl Reiner, el recordareu encara que només sigui pel Saul, 211, el matrimoni era molt estimat a Los Angeles per la seva implicació social. Van ajudar, per exemple, a crear la iniciativa pionera First Five California, que a través d'un impost al tabac donava suport a programes de desenvolupament de la primera infància. També destacaren com defensors dels drets LGTBI+.
Es tracta d'una de les parelles més estimades del cinema, Rob Reiner, que ha mort als 78 anys, i la seva esposa als 68. Recordem que qui ha estat detingut per aquest presumpte crim és el seu fill, Nick Reiner. Són les 8, moment de resumir els principals titulars d'aquest dilluns, dia 15 de desembre. La comissió executiva del PSOE a les Illes Balears ha aprovat una proposta de resolució contra l'assetjament sexual per reclamar contundència i tolerància zero a la societat davant els presumptes casos d'assetjament sexual que afecten dins el Partit Socialista. Aina Riera.
La formació rebutja les situacions d'assetjament sexual conegudes en el si del partit i manifesta la seva voluntat de treballar per erradicar-la, un compromís que es traduirà en actuacions concretes. Ho explica Rubén Castro, portaveu del partit.
Que pren el compromís d'impulsar actuacions necessàries en matèria de sensibilització, de prevenció i de formació per evitar aquest tipus de conductes masclistes, amb una formació específica per als càrrecs públics i orgànics.
Enmig dels presumptos casos d'assetjament sexual i de corrupció, avui Pedro Sánchez ha assegurat que té forces per acabar la legislatura i descarta l'avançament electoral. Així ho ha afirmat durant el balanç de gestió que ha fet avui a la Moncloa.
La conversió de contractes fixos discontinus en fixos, la creació d'un hotel escola o la implementació de tecnologies per controlar la pressió humana de les platges són algunes de les propostes que vol impulsar el Pacte per la Sostenibilitat de les Illes Balears.
La presidenta del govern, Marga Provença, reunit amb representants de les patronals CAEP i la petita i mitjana empresa de Balears i els sindicats, Comissions Obreres i UGT per fer balanç de la segona fase del Pacte per la Sostenibilitat, una trobada per avaluar les lleis en tramitació com la del litoral o l'agrària.
A la conversió de contractes fixos discontinuos en contractes fixos en establiments que mantenguin l'activitat en temporada baixa i també amb incentius per combatre la sinistralitat laboral o per la contractació de persones amb discapacitat.
El Parlament celebra demà el darrer ple de l'any en la convalidació del decret d'acceleració de projectes estratègics.
Una iniciativa que arriba a la Cambra Autonòmica per segona vegada, en aquesta ocasió amb el pacte assegurat entre el Partit Popular i Vox, un acord que pels populars desmenteix les acusacions de bloqueig en el govern fetes pels socialistes.
Una indisposició del conductor és la principal hipòtesi de l'atropellament mortal del coll d'en Rabassa.
La policia local de Palma analitza la caixa negra i la velocitat a la qual anava el vehicle que va atropellar mortalment ahir una nina de 3 anys. Avui, un nin de 10 ha resultat ferit greu després de caure des d'un pis al carrer de General Riera a Palma.
I els sindicats mèdics minoritaris com UGT, Comissions Obreres i el CSIF han arribat a un preacord sobre la reforma de l'Estatut marca amb el Ministeri de Sanitat per desconvocar la vaga.
Els sindicats que amenaçaven amb una vaga indefinida el mes que ve han aconseguit que s'incorporin reivindicacions com la jornada de 35 hores setmanals.
Així ho ha explicat Walter Pérez, secretari de Sanitat de la UGT.
Hemos acordado dejar en suspenso la convocatoria de las jornadas de huelga anunciadas para el próximo mes de enero hasta comprobar si los compromisos adquiridos por el Ministerio de Sanidad se plasman en un nuevo texto del Estatuto Marco. De no ser así, se reanudarán las mismas.
Tot i això, la vaga de metges es manté, com també la reunió entre Sanitat i el sindicat majoritari, el CIMEVAL.
I la policia local de Ciutadella ha notat un increment dels intents d'estafa a través de missatges fraudulents conegut com a phishing o pesca de dades, sobretot ara que s'acosta a Nadal.
Els estafadors es fan passar per empreses de missatgeria aprofitant que la gent compra regals per internet. Per conscienciar sobre la problemàtica han realitzat una campanya a xarxes socials. Estònia Anglada, de la policia local de Ciutadella.
Clar, tu confies que és un d'estants. I en el moment que tu entres per dir la direcció meva és aquesta, doncs a partir d'aquí ja